Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Superar els resultats d'Unitat pel Canvi del 2015 i governar la ciutat. Aquesta és la fita que s'ha fixat Joan Berlanga com a alcaldable d'En Comú Podem Sabadell als comicis del mes de maig. Ho ha expressat en declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Nosaltres volem guanyar les properes eleccions. Ens hem quedat 300 vots a Unitat pel Canvi i treballem per tenir aquests 300 vots i tenir un lideratge que l'espai polític que jo represento es mereix.
Berlanga també assegura que la seva candidatura serà un reflex de la realitat de Sabadell amb components de tots els barris i condicions. Una candidatura, recordem, que tirarà endavant sense Ramon Vidal, que ha constituït ara Sabadell, i sense Marta Morell, que es presentarà als comicis sota la marca Podem. És la principal notícia d'aquest divendres 28 de desembre, però també en tenim d'altres.
Titulars.
Helena Molís, bon dia.
Bon dia.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell retrà homenatge a Alien.
La pel·lícula de Ridley Scott serà l'eix temàtic de la 8a edició del certamen, que tindrà lloc del 4 al 10 de març. El director del festival, David Garnacho, apunta per què s'ha fet aquesta aposta.
Perquè aquest any celebra el 40 aniversari. És una pel·lícula mítica tant en el gènere de terror com en el gènere de ciència-ficció. I aprofitant que aquest any fa el 40è aniversari, doncs hem cregut que és molt oportú i important celebrar aquesta data.
Alien es podrà veure en pantalla gran a la marató de divendres del Festival a l'Estruc.
L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà aquest cap de setmana el seu tradicional concert de valsos i danses a la Faràndula.
El concert és una tradició dels últims 30 anys i voltarà per 10 ciutats catalanes. En aquesta ocasió servirà per estrenar Floreix l'Ametller d'Eduard Tulra, que mai s'ha estrenat amb aquesta orquestra.
I en esports, el Sabadell prepara la incorporació d'un jugador amb passat al centre d'esports en el mercat d'hivern que s'obre la setmana que ve.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la direcció esportiva Arlequinada estaria ultimant els detalls per tancar aquest primer fitxatge de la finestra hivernal. A les 2 a l'Hotel Suís, tots els detalls de l'operació.
Ho abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
11 graus ara mateix a Sabadell. Temperatures que han baixat respecte al dia d'ahir, un dia que ha començat més fresc. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Un dia més, les boires tornen a ser les protagonistes del dia, especialment cap a la zona del Ponent, també de la Catalunya Central, Plana de Vic, també cap a l'interior de les comarques de Tarragona o fins i tot en punts del Prepirineu. Depèn de l'altitud del terreny, les boires són una miqueta més altes i d'altres són més compactes, però el que sí que deixarà en general és un ambient fred i amb temperatures màximes que es mantenen baixes i que així es mantindrà la resta de la jornada. A la resta de Catalunya parlem d'un cel més asserenat amb domini del sol, tot i que hem començat el dia amb alguns núvols, que encara a hores d'ara n'hi ha alguns cap al sud de les comarques de Girona, i aquests els hi costarà de fer net, però a la vegada són núvols una miqueta més trencats que aquestes boires tan compactes, i per tant algunes clarianes es veuran. També pel que fa a les temperatures, poc a poc han anat remuntant, i és que hem començat un dia força fred, però ara mateix, per exemple, a la ciutat de Barcelona ja parlem de 13 graus, o bé també a Tarragona 11 graus. Temperatures que pujaran una miqueta més durant aquestes properes hores, però en conjunt avui parlarem d'un dia més fred que el d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Javier Arjona, bon dia.
Bon dia, és el centre d'informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons els diferents operadors. D'altra banda, informar que Renfe torna a posar en servei un any més el tren blanc, el tren especial de la línia R3, que circula els caps de setmana i festius per unir Barcelona amb la Molina i Puigcerdà. Això és tot el moment de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier, perquè fa el trànsit a aquesta hora situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on no hi ha incidències destacades, i tampoc a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona.
La notícia del dia.
Joan Berlanga aposta per una candidatura propera, diversa i de Sabadell de cara a les eleccions municipals del mes de maig. Així l'ha definit l'alcaldable d'En Comú Podem Sabadell en una entrevista al programa Al Matí, on també ha assegurat que es veu com a alcalde de Sabadell.
Nosaltres volem guanyar les properes eleccions. Ens hem quedat 300 vots a Unitat pel Canvi i treballem per tenir aquests 300 vots i tenir un lideratge que l'espai polític que jo represento es mereix, que és l'espai dels barris, és de les persones d'esquerra, de les persones que venen de l'oposició al franquisme, que venen de la construcció democràtica del municipalisme dels anys 80. I en aquest sentit, aquest espai polític, entenem que ocupem aquest espai políticament representant a tota la ciutat. A tota la ciutat. I en aquest sentit ens sentim molt preparats i jo preparat també per encapçalar-ho.
L'actual primer tinent d'alcalde del govern local també ha parlat sobre el trencament de les diferents forces englobades dins de l'espai Podem, que s'ha acabat materialitzant amb tres partits diferents de cara a les eleccions. Ara Sabadell, capitanejat per Ramon Vidal, Podem, liderat per Marta Morell, i En Comú Podem Sabadell, encapçalat per Joan Berlanga.
Joan Berlanga ha explicat que se sent preparat per capitanejar un govern d'esquerres a la ciutat de Sabadell en les pròximes eleccions. L'alcaldable, però, no es presenta sol i és que compta amb un equip integrat per, de moment, 14 persones, que, tal com assegura el mateix Berlanga, són un mirall de la ciutat.
Un dels nostres punts forts com a organització política és que som un autèntic mirall de la ciutat. Vull dir, tenim persones de tots els barris, de persones de tots els parlars que hi ha a Sabadell, persones de Sabadell de tota la vida, persones migrades, persones amb formació superior, persones d'origen més humil que no han tingut l'oportunitat d'estudiar.
Berlanga també ha sigut crític amb les forces polítiques que asseguren només veuen d'un cap de llista. L'alcaldable defensa la seva candidatura perquè explica no es basa en un cognom sinó en un treball col·lectiu.
Aquí un fet diferencial, que per mi m'ha posat en valor, que és el fet de... Bueno, nosaltres no ens basem en el gran líder ni en la figura, no? Sinó que sí que creiem realment que la política demana cooperació i treball en equip. I nosaltres el que vam presentar va ser l'equip.
La presentació de la candidatura de Joan Berlanga arriba en les mateixes setmanes en què Ramon Vidal ha presentat la plataforma Ara Sabadell i en què Marta Morell ha anunciat que es presentaria a les eleccions en una altra llista englobada a Podem. Berlanga ha assegurat que aquest esguinçament entre les diferents forces englobades sota aquesta marca ha estat molt sobtat.
Fa uns mesos estàvem tots al Comú, estàvem decidint com ens acordàvem per organitzar-nos internament, com quin calendari teníem per fer la candidatura, com faríem unes primàries obertes en què es podia presentar doncs qualsevol, no? I a partir d'aquí doncs qui anar teixint consensos, no? I en un moment donat sembla ser que unes persones han fet un pas al costat i han decidit treballar des d'un altre espai, tot i que plantegen tornar a treballar des de dintre, no?
Fora de la ciutat, Berlanga també s'ha volgut referir a l'actual moment polític que travessa Catalunya.
Exacte, el sabadellenc ha assegurat que amb l'independentisme i el procés el govern de la Generalitat s'està oblidant de fer polítiques socials.
Sobre aquest procés, que sembla un bucle, en què no ens en sortim, i ens sembla que és que cap de nosaltres sabem dir ara cap mesura de polítiques socials o educatives o de joventut que afectin la vida de les persones o que s'avanci en una societat més justa, i això no està passant. I per tant, doncs, hem de fer una nova majoria, no? Talment que en aquest sentit l'Ajuntament de Sabadell sí que la tenim, doncs a posar els recursos, no?, públics al servei de l'interès públic.
Tot i això, Berlanga s'ha mostrat obert a un diàleg amb el govern espanyol amb l'objectiu de pactar un referèndum.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Les llufes arriben al Parc de Nadal, coincidint amb les activitats del Teixint al Nadal. Els infants han pogut celebrar el Dia dels Sants Innocents amb activitats dedicades a aquesta festivitat. Això, però, no ha alterat la programació habitual, ja que el Nadal virtual seguirà aquesta tarda i durant tot el cap de setmana a la plaça Sant Roc i a la plaça de l'Argup. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. Aquest matí les llufes han pres el protagonisme, però, al Parc Nadalenc de la ciutat. Els més menuts podrien fer avui una gimcama amb els tallers especials del dia, com explica Maria Ramírez, regidora del Teixint al Nadal.
Avui, que és el dia dels Sants Innocents, ho fem més tipus gimcama. Els nens porten penjat un cartell amb totes les activitats i tallers i llavors, a mesura que les van fent, els hi posem un segell. I res, com sempre, l'arbre dels desitjos es manté, que és una de les activitats, i els dos tallers de manualitats també, un dels quals és fer una llufa. Després tenim activitats relacionades amb la música, que és més com perquè interactuïn, són instal·lacions, i avui pel matí també donem xocolata desfeta i un pa de llufa.
Des de les 10 del matí, el Teixint al Nadal s'ha omplert de públic, una situació que s'ha repetit des de que es va posar en marxa el parc el passat dissabte. En general, els organitzadors consideren que l'activitat s'ha consolidat després de 3 anys.
Tots els anys ha tingut força èxit i tots els anys ha tingut molt bona acollida. Però aquest any sí que hi ha persones que ja saben què volen i què venen a fer, ja saben, per exemple, estan molt engrescats amb la carpa o els tallers, l'arbre dels desitjos, o sigui, tothom sap què toca i què venim a fer aquí.
Una de les activitats que també funciona molt bé és la carpa dels contes, que cada dia registra cues a les portes. A més, aquesta tarda es torna a posar en marxa el Nadar virtual, avui amb dues noves activitats que es poden sumar al joc de Simon Diu que es farà a la plaça de Sant Roc. Precisament en aquest espai s'instal·larà l'arbre musical Oberon's Tears, un vegetal amb recipients d'aigua i llum que produeixen diferents sons, amb els quals els petits i grans podran crear melodies úniques. I per últim, a la plaça de l'Argú, al Parc Catalunya, s'instal·larà una activitat de realitat virtual. Els usuaris podran visitar els espais més emblemàtics de la ciutat d'una manera interactiva sense moure els peus de terra.
I aquesta tarda tornarà a obrir les portes al campament reial.
Així és, ja fa 2 dies que l'ambaixador reial és a la ciutat i no ha parat de rebre infants a la carpa que hi ha als jardinets de l'Espai Cultura. Tot i que fa molts anys que fa aquesta feina, l'ambaixador reconeix que poques coses se li escapen i que, en general, els infants de Sabadell són bons minyons.
Els nens, en general, tots es porten molt bé. N'hi ha algun que necessita una mica de reglo, que dic jo. Però jo que quedi constància d'una cosa. Jo quan els dic això del que s'han d'arreglar l'habitació, tot això, dic, jo no renyo a ningú. Jo els hi faig un comentari. Llavors, esclar, diuen, cony, aquest com ho sap tot això? I dius, aquest ho sap tot, és que, clar, és màgic, però en general dic que els nens es porten molt bé. Algun pare sí que tindria de passar-li el ribot, però són bona gent, Sabadell bona gent.
El campament reial obre les portes cada tarda a partir de 6:45 i a partir de gener estarà obert en horari de matí i també de tarda.
2:45, la marca Pura Ceba obre un nou projecte a Terrassa davant l'estupefacció dels seus seguidors. Els consumidors habituals dels seus productes han observat perplexos com aquests articles que es van crear amb dissenys exclusius, reivindicant el sabadellanquisme, es repliquen ara per exaltar Terrassa.
El membre de Pura Ceba, Israel Estupà, explica al programa Al Matí quin ha estat el punt de partida i com s'ha produït aquesta situació.
Això va sortir una mica arran de treure nosaltres el carbó de Terrassa, precisament parlant dels Reis, no? Vam treure el carbó de Terrassa, pensant per les pastisseries de Sabadell, però de seguida ens van començar a trucar moltes pastisseries de Terrassa, ens van dir que el producte els interessava molt, nosaltres vam dir, bueno, aquest producte està pensat per vendre a Sabadell, però ells volien vendre-lo igualment.
Inicialment es va descartar la idea, però després d'una polèmica interna i també pel fet que les entitats associatives terrassenques pressionessin els creadors sabadellencs, el nou projecte ha arrencat. Es diu Pura Raça i aposta per la germanor. Les reaccions a les xarxes no s'han fet esperar. Jugada mestra, traïdors, passaters, venuts, botiflers, equidistants. Estupà alerta, però, que estan decidits a seguir i s'adaptaran al gust agarenc.
Ens han demanat que volien el coll de pic a Terrassa, perquè són més, vulguis o no, són més senyors que aquí a Sabadell. Llavors aquí a Sabadell això, el coll rodó ja ens va bé, però a Terrassa vesteixen més bé que nosaltres, i ens han demanat que les samarretes fossin de coll de pic, que si podien ser polos, però bueno, creiem que amb aquests canvis igual funcionarà a Terrassa.
Les reaccions no s'han fet esperar. Retorn de samarretes i retirada d'aportacions al Verkami o escarnís davant de la casa familiar, com en el cas de Pep Marés, membre de Pura Ceba, o millor dir-ne ja, Pura Raça.
Alien de Ridley Scott serà l'eix temàtic de la 8a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que tindrà lloc del 4 al 10 de març del 2019. Els organitzadors del certamen volen retre així el seu homenatge a aquest clàssic protagonitzat per Sigourney Weaver, que va marcar un abans i un després en el gènere de terror i de ciència-ficció, tot plegat coincidint amb el 40è aniversari de la seva estrena.
L'homenatge a Alien es materialitzarà en diferents maneres. D'una banda, la pel·lícula es podrà veure en pantalla gran a l'Estruc durant la marató de divendres. El director del festival, David Garnacho, confia que serveixi com a reclam de públics molt diferents.
Creiem que el públic que vindrà a veure a Alien en pantalla gran serà bastant variat, perquè hi ha molta gent que li agrada com a pel·lícula de ciència-ficció, hi ha gent que li agrada com a pel·lícula de terror i hi ha gent que li agrada com a pel·lícula d'aventures. També és veritat que, tot i que l'han fet a fenomen, no és una pel·lícula que s'hagi vist molt en pantalla gran, i això també és algú que juga al nostre favor.
D'altra banda, Alien de Ridley Scott també serà el protagonista del cartell del certamen, que per tercer any consecutiu ha anat a càrrec de l'artista sabadellenc Abel Carrasco. Garnacho assenyala que és el millor cartell de tots.
L'Abel ha anat creixent com a artista i aquest any el no haver de personalitzar el cartell i tenir més llibertat, perquè li vam donar total i absoluta llibertat, o sigui, vam dir fes el que creguis que hagis de fer, i ell ho va crear des de zero. O sigui, tot el que hi ha al cartell, excepte les dates que les hem posat nosaltres, tot l'altre és obra i idea de l'Abel. I creiem que ha fet un treball meravellós. Aquest any considerem que és potser dels tres, i mira que són bons els altres, potser creiem que dels tres és el millor cartell.
Tot plegat s'ha donat a conèixer un dia abans quan el festival ha obert els seus dos concursos, el de microrelats i el de micrometratges. El de microrelats manté els criteris de les edicions anteriors, com apunta el director del festival.
Un relat com a màxim per persona, pot participar qualsevol persona de major de 16 anys de qualsevol racó del món, i ha d'enviar pues, el microrelat en el cos del correu a l'adreça que surt a les bases.
El concurs de micrometratges, en canvi, ha modificat el temps màxim de les hores participants, que passarà dels 30 segons als 59, amb l'objectiu d'afavorir la participació.
I no deixem de parlar del gènere fantàstic. Quimèric emetrà avui el seu programa número 100 a Ràdio Sabadell. El programa arriba avui a aquesta xifra rodona, que significa 100 setmanes d'emissions ininterrompudes de setembre a juny, tant a aquesta emissora com a les emissores de la xarxa. En aquest programa especial d'avui al vespre s'hi podran escoltar alguns dels moments més importants dels últims 3 anys de programa, però també alguns dels moments més friquis.
El 13 de desembre de 2016 es va començar a emetre a Ràdio Sabadell el programa Quimèric, que posa el focus d'atenció sobre el gènere fantàstic. Després de 3 temporades cobrint convencions, festivals de terror i salons, el programa arriba avui a la seva missió número 100. Segons l'Alfons Mallol, un dels presentadors del programa, una de les claus de l'èxit del Quimèric va ser que des del minut 1 es van saber complementar amb la directora del programa, Karen Madrid.
Va ser el tàndem que vam fer inicialment. Ella sabia més de ràdio que de com es movien aquestes entitats, i jo coneixia més les entitats, però no com es movia la ràdio. O sigui, el primer any va ser una mica anem aprenent els dos, i després vam anar tirant endavant.
Avui arriben al programa número 100 després de 3 temporades, i Madrid assegura que fa un balanç més que positiu de l'evolució del Quimèric.
Crec que el balanç és molt positiu, perquè el que dèiem, hi ha hagut una evolució. Creiem que l'objectiu inicial del programa, que era donar a conèixer el fantàstic, l'hem aconseguit.
Sí.
Que gent de diferents comunitats o diferents fans de diferents parcel·les s'hagin conegut entre elles. I crec que això és molt interessant.
Els dos presentadors han assegurat que aquest programa número 100 serà molt emotiu, però que també comptarà amb un recull dels millors moments d'aquestes 3 temporades, i atenció, amb un recull de les fricades més grans que s'hi han dit. Així que avui a les 8 del vespre tots atents a Ràdio Sabadell, perquè arriba el programa número 100 de Quimèric.
El dia d'avui ens deixa també altres notícies. La Fundació Bosch i Cardellach torna al carrer Indústria i ja compta amb un nou director.
Així és, després de la reunió celebrada ahir entre l'Ajuntament i l'entitat, s'ha acordat que la seu de la Fundació torni al seu lloc originari, és a dir, al carrer Indústria. En aquesta assemblea també es va configurar la nova junta directiva, que va escollir Marc Batlle com a nou director de la Fundació.
La firma de sabates Múnich s'instal·la a partir d'avui a Fira Sabadell.
Des de l'any 2008, la marca de roba esportiva Múnich organitza un mercat dels seus productes a preus rebaixats a la Fira de Sabadell. En aquest outlet s'hi podrà trobar fins a descomptes del 70% del preu habitual, amb estoc d'altres temporades, però també amb productes dissenyats per a aquest esdeveniment. El mercat estarà instal·lat des d'avui divendres i fins diumenge.
En successos detinguts, un grup d'estafadors sabadellencs que venia telèfons mòbils per internet i després no els enviaven als clients.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup d'estafadors que venien productes electrònics d'alta gamma a través de pàgines d'internet, però que després no els enviava al comprador, tot i haver rebut el pagament.
Obrim pàgina cultural, la temporada musical acabarà a ritme de valsos i danses.
Des de fa 30 anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès fa el concert de valsos i danses per Nadal, un recital que es repetirà 10 vegades en diferents ciutats catalanes i que aquest any es farà 2 dies a Sabadell. Serà demà al vespre i diumenge en una sessió matinal.
Per aquest concert, l'OSB ha convidat el director Diego Martínez Echeverría i la mezzosoprano Anna Alàs. És la primera vegada que la cantant treballa amb la Simfònica i la segona que el director ve a Sabadell. El programa inclou un repertori variat i brillant amb noms imprescindibles, amb polques i valsos, tal com reconeix Echeverría.
El Danubi Blau ha de ser, la marxa Radetzky ha de ser, alguna polca, algun altre vals, segur que han de ser. Llavors, quan vam estar pensant el repertori de l'Anna, vam trobar un repertori d'àrees que siguin molt conegudes i molt, molt espectaculars, òbviament que siguin adequades per la seva veu, també posar una miqueta de repertori català, òbviament, que és casa d'ella, i una miqueta de repertori meu, que jo sóc basc, i llavors, a més, la faig cantar en euskera per primera vegada i crec que serà molt divertit i molt entranyable per tots dos.
A més, hi haurà una estrena de Floreix l'Ametller del mestre Eduard Tolrà, que mai s'ha escoltat amb orquestra. Alàs creu que la música per Nadal té més tirada.
És un moment en què la gent agafa una consciència de cuidar l'ànima, d'obrir l'emocionalitat del que són les festes, el Nadal, la trobada familiar, i llavors els entra aquelles ganes o aquella voluntat de cuidar-se, de mimar-se una mica l'ànima i anar a escoltar música, o que fins i tot això, doncs, com deia el Diego, un repertori que ja t'entra en l'ambient nadalenc, com són Macies, Nadales, valsos... O sigui que sí, està molt bé, tant de bo ho fessin tot l'any.
El concert de valsos i danses de l'OSB és un dels concerts més sol·licitats de la temporada i enguany se'n faran 10 representacions en ciutats com Lleida, Reus o Barcelona.
Més música, però canviem de registre. L'Embassa et posa a la venda les primeres entrades pel festival del 2019. L'abonament anticipat val 32 euros i es pot comprar abans de saber qui formarà part del cartell. El certamen ocuparà la bassa els dies 14 i 15 de juny amb 3 escenaris, com l'any passat, que inclourà un escenari d'electrònica i 2 escenaris principals.
Així ho ha desgranat el director de l'Embassa de Ternau, Solsona, en una entrevista al Matí de Ràdio Sabadell.
Nosaltres garantim la nostra marca de la casa, que és que ens hi esforcem moltíssim des de l'any passat, que ja estem treballant en poder buscar el millor cartell per aquest 2019, i és això, el que ben aviat començarem a desgranar, a intentar conèixer els primers noms d'aquest festival, on hi tindrem 3 escenaris, un escenari club d'electrònica i 2 escenaris més grans i amb les millors propostes catalanes i de l'Estat i també internacionals.
Solsona reconeix que estan buscant un cartell que inclogui noms internacionals. A més, aquest desembre el festival ha començat una iniciativa nova, el districte Embassat, que s'ha celebrat a 2 estacions de ferrocarrils de la ciutat.
Projecte que feia anys que anàvem al darrere de donar-li forma i com i què, finalment s'ha plasmat en aquests 2 concerts amb 2 estacions emblemàtiques de Sabadell, com és a la Creu Alta, on hi vam posar una sessió d'electrònica amb la DJ d'aquí Sabadell, la Neus, Nares Neus, i el concert de Nadal que vam fer amb la Lou Royce, amb un piano de cua, a l'estació de Plaça Espanya. I això va ser una mica la idea de poder descentralitzar la música popular i de Sabadell.
Els primers noms de l'11a edició del festival, la de 2019, es coneixeran a mitjans de gener.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrà de Jartois.
alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Gaudeix de les festes de Nadal viatjant amb l'autobús. Guanya temps per a tu i per als teus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Els teus fills ja tenen de tot? Aquest Nadal regala'ls-hi més, regala'ls-hi valors. Apadrina una nena o un nen de l'Índia i rep el Hiperregalo, una caixa amb la qual regalar als teus fills el valor de la solidaritat i a l'apadrinat un futur digne. Entra a elhiperregalo.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general i comencem parlant de l'Audiència de Girona, que ha deixat en llibertat sense fiança el principal sospitós del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, empresonat des del febrer passat. La defensa havia fet aquesta petició en considerar que no hi havia proves prou sòlides que l'incriminessin. De fet, la interlocutòria estima aquest recurs i conclou que els principals indicis de criminalitat que hi havia contra ell s'han vist seriosament debilitats, ha dit textualment, al llarg d'aquests mesos d'instrucció. Entre altres motius, diu, perquè no es pot descartar que aquell 24 d'agost del 2017 en què hi va haver el crim hi hagués altres persones que haguessin pogut accedir al pantà sense vehicle ni tampoc telèfon mòbil. D'altra banda, l'exalcaldessa de Madrid, Ana Botella, i 7 membres del seu equip han estat condemnats a pagar prop de 26 milions d'euros per la venda d'una promoció d'habitatges de protecció oficial a un fons voltor l'any 2016.
El Tribunal de Comptes considera provat que Botella va signar la venda de 1.860 habitatges socials de titularitat municipal a dues societats propietat del fons voltor Blackstone a un preu inferior del mercat. El paquet d'immobles venut incluïa 18 blocs sencers.
Acciona denuncia la Generalitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva gestió d'Aigües Ter Llobregat.
L'empresa denuncia que el govern va frenar la seva sortida a la concessionària, que ha passat a ser de titularitat pública a partir de l'1 de gener. Amb tot, han demanat mesures cautelars que aturin la seva sortida d'ATL de forma imminent.
El Consell de Ministres ha aprovat per decret la revalorització de les pensions per al 2019.
L'executiu de Pedro Sánchez dona compliment així a la mesura pactada amb Podem en el marc de l'acord pels pressupostos, però n'ha avançat la tramitació a través de la via del decret llei. D'aquesta manera, entrarà en vigor a partir del proper 1 de gener. El decret recollirà una pujada a les pensions de 1,6% per aquest 2019 i, a més, introduirà un nou índex de revalorització.
Pere Aragonès diu que PP, Ciutadans i Vox són com una nina russa.
Per al vicepresident de la Generalitat, les tres formacions representen un instrument de la dreta reaccionària de sempre.
El que ens hem trobat és que el PP, Vox i Ciutadans són com una nina russa. De fet, és el mateix joc, és el mateix instrument de la dreta reaccionària de sempre en què el vas obrint i van apareixent. I, de fet, potser aquesta nina russa encara no s'ha acabat i la tornaran a obrir i hi haurà una quarta proposta encara més a la dreta.
Així s'ha expressat el també conseller d'Economia en una entrevista a l'ACN després que es culminés el pacte entre les tres formacions a Andalusia. D'altra banda, i pel que fa a les reunions amb el govern espanyol, Aragonès espera que la tercera trobada entre Generalitat i Moncloa comporti un pas més per concretar una resposta democràtica al conflicte que tenen obert.
I un últim apunt, l'atestat de la Guàrdia Urbana diu que l'amo de sota va incitar la gossa a atacar la gent.
Segons ha avançat el diari La Vanguardia, l'atestat apunta que el propietari de la gossa estava en una actitud molt agressiva i amenaçadora i que va treure el collar de l'animal i el va animar a atacar la gent. El guàrdia urbà assegura que va disparar la gossa per evitar una mossegada durant el segon atac d'aquesta. L'entitat Nova Eucària ha presentat una denúncia contra la gent que va matar la gossa d'un tret acusant-lo d'un delicte de maltractament animal, abandonament i omissió d'auxili.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Marxem. Menys d'un minut per les dues, tanquem el Notícies Migdia d'aquest divendres 28 de desembre. Us deixem amb tota l'actualitat esportiva amb l'Hotel Suís. Tornem aquesta tarda amb butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.